Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Aquest cap de setmana ha tingut a Twitter una de les seves expressions més execrables en forma de reaccions de persones que haurien, en el supòsit que siguin capaces, de comptar fins a 10 abans d'obrir la boca per escriure una piulada. Per posar-hi context, el dijous, després que es conegués que els 5 integrants de la manada sortirien de la presó pagant una fiança de 30.000 euros, la il·lustradora Paula Bonet a Twitter escrivia això.
No son solo 5 violadores los que andan sueltos. Estamos rodeadas de ellos. Están en casa, en las aulas, sentados en el autobús, en las cenas de empresa, recitando poemas sobre una tarima. Están en todos los putos sitios. Por favor, salid todas a las calles. Hermana, yo te creo.
Des de llavors i durant tot el cap de setmana, i encara ahir, la Paula no ha parat de rebre per totes bandes, amb diferents graus que van des de la ignorància, per nula comprensió lectora dels que interpreten que ens diu violadors a tots els homes, fins al fill de putisme d'usuaris que l'han insultat, amenaçat, vexat, etc etc. Per mostra, al nostre web hi trobareu alguna pantalla d'algun usuari, com per exemple un usuari anònim que li deia tranquil·lament puta barata, així amb la calma. Doncs bé, a tots i totes, perquè també hi ha dones que per vergonya del gènere es van sumar a la festa, aquests subjectes els hi hem de donar algunes notícies. La primera és que el problema el tenen ells. Nosaltres som més i som millors que ells. I avui la Paula Bonet i demà qui sigui ens tindrà sempre al seu costat. La segona és que, gràcies a la seva estupidesa, la reivindicació feminista té en persones com la protagonista d'aquesta portada un altaveu enorme. I lluny d'empetitir-se, la il·lustradora de Noies de Galtes Vermelles està transformant el seu talent en una eina que reivindica. I quan passa això, l'artista en qüestió es torna transcendent als ulls dels centenars de milers de seguidors que té a tort arreu. Per tant, de nou, vosaltres us seguireu enverinant amb la vostra pròpia bilis mentre ella s'espolsa la caspa dels vostres comentaris. I la tercera notícia, per trista, és que la Paula té raó, té tota la raó. I ahir mateix vam saber que un adolescent de 15 anys va violar una nena de 15 a Palamós. I això no passa perquè dos nanets tinguin una rascalfada fruit de l'alcohol i els excessos. Passa perquè algú, o perquè algun entorn, o perquè el mateix sistema els hi ha fet creure que això es pot fer. I això és justament el que denunciava, la Paula Bonet. Però, és clar, mentre que per defensar la necessitat de canviar el sistema s'ha de tenir sentit comú i determinats valors, per obrir el Twitter i començar a vomitar bestieses és suficient en ser un imbècil. I de nou, així ens va. Són les 8 del matí, 3 minuts. Esteu escoltant el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà amb connexió amb Extra FM Costa Brava i Ràdio Bisbal. Bon dimarts.
Supermatí. Amb en Miquel 40.
I amb en Martí Seguem, el que, com és habitual, repassem la previsió del temps. Martí, bon dia.
Bon dia, Miquel. Avui ens espera un dimarts assolellat pràcticament tot el dia. L'excepció pot ser aquesta tarda, amb alguns núvols sense importància. Les temperatures seran força càlides, entre els 30 i els 17 graus. I els propers dies esperem dies similars i amb augment de temperatura.
Gràcies, Martí. Doncs veurem com va avançant aquesta previsió del temps, també amb vistes al cap de setmana. Cap de setmana d'estiu, ja som a l'estiu. I ho recalquem perquè ens retrobem aquí després d'uns dies en el que en Dani Cortés ens substituís al capdavant d'aquest programa. Per tant, 8 i 3 minuts, som-hi, endavant. I just començar, com és habitual, també tenim amb en Toni Celles i amb la Sílvia Pedret un deute pendent, que és el de repassar les notícies en forma de titulars. Toni, bon dia.
Hola, Miquel, bon dia.
Sílvia, bon dia.
Bon dia.
Dos menors detinguts en relació a la denúncia per una presumpta agressió sexual a una jove de 15 anys la nit de Sant Joan a Palamós. Un jove de 15 anys és el presumpte agressor i l'altre, de 14, l'han detingut per presumptament haver encobert els fets.
Els Mossos identifiquen els presumptes autors del robatori d'estelades i senyeres a municipis del Baix Empordà. Una patrulla els va interceptar amb el material robat dins el cotxe. Són dos veïns de Palamós. Els acusen d'un presumpte delicte de furt.
L'exconsellera de Treball Dolors Bassa, empresonada al Calameco, rebrà la medalla del Montgrí 2018, que atorga l'Ajuntament del municipi. L'acte simbòlic de lliurament serà el 24 d'agost, la vigília de Sant Genís a l'Espai Ter, presidit pel president del Parlament, Roger Torrent.
Asfalten el vial del port de Sant Feliu de Guíxols. La carretera transcorre en paral·lel al dic de recer del port. Serveix per accedir a la dàrsena esportiva de les instal·lacions. L'obra ha costat 42.000 euros.
L'Ajuntament de Palafrugell permet la circulació mixta al carrer Tarongeta. Des de dissabte poden entrar-hi vehicles durant el matí i es tanca a la tarda. Així es facilita l'accés dels vehicles de càrrega i descàrrega del mercat i els comerços, així com els que van a l'aparcament.
Arriba la desena edició de la Biennal de Fotografia Xavier Miseracs. En el marc d'aquesta exposició també hi haurà tallers, xerrades, presentacions i una obra de teatre sobre la fotografia documental.
Repeteix el tobogan d'aigua urbà per la Festa Major de Begur per tercer any consecutiu. Fa 100 metres de llargada i estarà situat a la baixada del carrer 11 de setembre. Serà diumenge 2, de les 11 del matí a les 2 del migdia.
Gràcies, Toni, gràcies, Sílvia. I si dèiem que tornem a reprendre el comandament d'aquest programa, li hem d'agrair també, evidentment, a en Dani el relleu, a en Dani Cortés, el relleu que durant dos mesos ens ha dut a terme. En Dani Cortés, que, per cert, ahir s'estrenava en una altra emissora, ahir, millor dit, simultaneja Java en una altra emissora i demostra, a més, aquella dita que els homes no sabem fer dues coses alhora, doncs en Dani sap fer dues coses alhora. Mentre ahir presentava el Supermatí, en una altra emissora d'algú que ens intenta fer la competència...
Tot això als despatxos de Brussel·les, mentre estan les ONGs que treballen al Mediterrani continuen denunciant que Itàlia no compta amb aquestes organitzacions per als rescats. Ahir a la tarda unes 1.000 persones van navegar a la deriva en 7 barques al nord de Líbia, però Activa Open Arms critica que es deixi aquestes persones en mans dels guardacostes de Líbia, informa Dani Cortés.
Quan Open Arms es va oferir per rescatar els immigrants, el govern italià va respondre que no calia.
Bé, doncs aquest era el debut a RAC1 d'en Dani Cortés, que, com us dèiem, simultaneja amb el Supermatí al mateix temps que feia cròniques al programa matinal d'aquesta emissora. Bé, en qualsevol cas, nosaltres el tenim aquí en viu i en directe, eh? Com així ho testifiquem, saludem-lo, per cert. Dani, bon dia.
Hola, com va? Bon dia.
Entrem en matèria, va. Notícia de portada d'avui. S'han fet dues detencions per la violació d'una noia de 15 anys durant la revetlla de Sant Joan a Palamós. Els Mossos ja han detingut el suposat agressor, un adolescent que també té 15 anys. L'agressió sexual va tenir lloc prop d'un edifici en obres a la zona de l'Eixample. La descripció que va proporcionar a la noia hauria permès una ràpida identificació dels nois per part de la policia. A més, la policia ha detingut un altre nen, també de 14 anys, per presumptament haver encobert els fets. Els detinguts han passat a disposició de la Fiscalia de Menors, que haurà de determinar quines són les mesures que es prenen, Dani.
En total s'han denunciat a Catalunya 4 agressions sexuals durant la revetlla. 3 d'elles van ser a la demarcació de Barcelona i una, la de Palamós, a Girona. Els Mossos han obert una investigació per aclarir-ne els detalls i les responsabilitats. Segons ha assegurat el conseller Miquel Buch, cap dels casos és una violació múltiple similar a la de la Manada.
Evidentment que el que ha succeït no tant a la Manada, sinó que també, però el que ha succeït doncs, en festes com el Sant Fermín, doncs, tot això té afectacions, no? I per tant doncs, fa de que possibles agressors s'ho repensin, i a la vegada també tots els ciutadans de l'entorn estiguem també atents i amatents, el que doncs, potser fa uns anys ens semblava que era una cosa molt tolerable, ara ja som els primers a denunciar-ho. Jo crec que això també doncs, fa que anem canviant comportaments.
Palamós està celebrant aquests dies la seva festa major coincidint amb Sant Joan. Per primer cop, les barraques de Palamós tenien un punt lila per sensibilitzar contra les agressions sexistes amb el lema No és no.
I a tot això hi han hagut reaccions polítiques.
Doncs sí, la secció local d'Esquerra Republicana, que governa conjuntament amb el PDeCAT, ha lamentat en un comunicat que alguns mitjans tractin la realitat de manera tangencial perjudicant el dret a la intimitat de la víctima. La CUP, per la seva banda, assegura que proposarà una reunió d'urgència per revisar les actuacions de l'Ajuntament en matèria de violència masclista.
Doncs, precisament relacionat amb aquest tema, li hem demanat a l'Andreu Paneque, el politòleg bisbalenc que col·labora habitualment amb aquest programa, que ens aporti des del seu punt de vista el comentari d'opinió d'avui.
Visca el punt lila. Nit de Sant Joan, nit de revetlla, nit d'alegria i de bona companyia. Aquesta és la lògica de Sant Joan a la majoria de festes i poblacions del nostre país. Quin és el problema, doncs? La comuna actitud i agressions masclistes que es donen als recintes com aquest. Cal parlar, òbviament, de les víctimes. Cal parlar de la brutalitat d'exemples com la Manada. Però també cal parlar del polèmic cas del Baix Empordà a la nostra comarca, a Palamós, a la nit de Sant Joan. Però cal parlar també, i no es fa, de la bona feina i la bona acollida dels protocols i punts per a poder denunciar agressions masclistes, en aquest cas, el punt lila. A més, aquesta existència i les comunes i recurrents situacions que es viuen, malauradament, fa explícita la necessitat d'una educació sexual afectiva correcta i responsable. El punt lila de les barraques d'un recinte concret no és, en general, un element de control ex ante, sinó que el que volen és potenciar les denúncies per tipologies d'accions amb un caràcter masclista. Ens fa falta, doncs, adonar-nos que aquesta és una lluita coordinada, és a dir, una lluita compartida entre tots, per tal d'erradicar amb tendències d'aquest tipus i així, per primera vegada, poder fer efectiva la igualtat de iure entre homes i dones.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
La música viu on està viva. I a partir d'ara, la música negra ho estarà a Ràdio Capital. Cada dimarts tens una cita amb La Negra Nit, amb Xavi Puig.
Són les 8 del matí i 11 minuts. Després que a Ràdio Capital us expliquéssim les queixes dels veïns del carrer Tarongeta de Palafrugell, l'Ajuntament ha decidit barrar el pas als cotxes durant les tardes.
Supermatí, a Ràdio Capital.
Els habitants d'aquest carrer protestaven perquè, tot i tenir l'aparença de ser vianants, els cotxes circulaven per aquesta via lliurement. Així doncs, un cop finalitzat el curs escolar, ara l'Ajuntament ha decidit que el carrer estarà obert al trànsit, però només durant els matins, perquè instal·la una tanca que anirà des de les 2 del migdia fins les 12 de la nit.
És una informació que havia avançat Ràdio Palafrugell. Frugell. Ara, Ràdio Capital ha pogut confirmar que aquesta tanca ja està activa només durant les tardes. Es troba a l'entrada del tram renovat a la darrera reforma, que està un cop passada al carrer de la Lluna. En canvi, els matins es facilitarà que hi passin els vehicles de càrrega i descàrrega del mercat i també els dels comerços de la zona. També podran accedir els clients de l'aparcament del carrer. Per altra banda, ja ho sabeu, el carrer de Sant Sebastià, que és paral·lel al de la Tarongeta, serà d'accés únic per vianants després de les obres que hi tindran lloc un cop passat l'estiu. Josep Piferrer, alcalde de Palafrugell, assegura que la voluntat de l'Ajuntament és reservar els dos carrers per la circulació de persones.
Esperem que aquesta solució que trobem ja sigui definitiva. I una vegada obrim el carrer de Sant Sebastià, convertim aquests dos carrers, els convertim en carrers de vianants amb un trànsit de vehicles insignificant, només absolutament necessari, no? I després doncs, esperem doncs, això, doncs, que a partir de que no acabin les obres del carrer de Sant Sebastià puguem tenir la carrera de la Tarongeta també totalment pacificada.
8 del matí i 13 minuts, volem recordar la seva veu.
Indignació, jo és el que he sentit més aquesta campanya, no solament pel que m'acabes de dir de la vicepresidenta, per molts altres, per eslògans que diuen, per exemple, la gent de Ciutadans, sense cap dada darrere.
Era la consellera de Treball, Dolors Bassa, en una entrevista exclusiva que va concedir aquest programa el 19 de desembre del 2017 i que hem volgut recuperar, com dèiem, per tal que no s'ofegui la seva veu. Doncs bé, empresonada de nou al Calameco, des de fa 3 mesos, rebrà la medalla del Montgrí 2018 que atorga l'Ajuntament del municipi. David Parreño, bon dia.
Bon dia, Miquel.
L'acte simbòlic de lliurament serà presidit pel president del Parlament, Roger Torrent.
La medalla del Montgrí reconeix la trajectòria política, professional i personal de l'exconsellera torroellenca Dolors Bassa, que també va ser tinent d'alcalde del municipi. Com és tradició, l'acte de lliurament es realitzarà el dia 24 d'agost, la vigília de Sant Genís a l'Espai Ter, en el marc dels actes de la Festa Major. Aquest any, però, per primer cop a la història es considerarà una sola medalla i no pas tres, com es venia fent habitualment des de que es va instaurar aquest guardó l'any 86. L'Ajuntament vol denunciar d'aquesta manera la vulneració de drets i la repressió que diu que pateix Catalunya. Les entitats del municipi s'han mobilitzat en nombroses ocasions per demanar el seu alliberament.
I els Mossos d'Esquadra han identificat presumptes autors del robatori d'estelades i senyeres a 5 municipis del Baix Empordà. Són 3 persones veïnes de Palamós, Toni.
Segons publica Diari de Girona, els fets van tenir lloc la setmana passada. Divendres, els Mossos van rebre l'avís que un grup de persones encaputxades estava manipulant el pal de l'estelada de la rotonda d'accés a Sant Feliu de Boada. Quan una patrulla va arribar-hi, la bandera ja no hi era. El mateix dia van desaparèixer estelades i senyeres d'altres poblacions. poblacions com Llofriu, Verges, Vulpellac i Parlavà. Hores després, una patrulla dels Mossos va interceptar un cotxe a la C-255 a Mont-ras. Dins del cotxe van trobar el material que havien retirat els lladres. Els agents van identificar els tres ocupants del vehicle que han quedat acusats d'un presumpte delicte de furt.
Un quart de nou del matí.
Supermatí.
Programa de formació en comunicació de crisi per comerciants, hotelers i el sector d'oci en general. Després de la situació crítica que va tenir lloc arran del flash mob de l'agost de fa dos anys, Castell-Platja d'Aro vol millorar la comunicació en situacions d'emergència que siguin similars a Anna Pujol.
Bon dia. Durant els últims mesos, el municipi ha promogut la formació de tècnics i regidors en matèria de comunicació i xarxes socials a través del Col·legi de Periodistes de Catalunya. A més, s'han organitzat portaveus i s'ha modificat l'ordenança de civisme. Entre altres, aquesta estableix que s'ha de demanar permís a la policia local per desenvolupar activitats lúdiques que puguin causar aglomeracions a la via pública amb un mínim de 10 dies d'antelació. El següent pas és la formació del personal del sector serveis, hotelers i comerciants. En una zona altament turística com és Platja d'Aro, tenen un paper clau per evitar el desconcert i l'alarma de turistes i vianants. Amb aquest objectiu, a partir d'aquesta setmana començarà un programa per donar eines comunicatives i organitzar una xarxa de persones i organitzacions amb capacitat per informar de manera efectiva i veraç. La primera sessió s'ha convocat aquest proper dijous, dia 28 de juny, a les 9 del matí a la sala d'actes de l'Ajuntament. A la xerrada vindran Protecció Civil i la policia.
Gràcies, Anna. I campanya també a Palamós per fomentar les normes bàsiques de comportament dels animals domèstics a la via pública. Alba de Gide, bon dia.
Bon dia.
Explica'ns de què va.
El tríptic que es facilita descriu de manera gràfica i clara sis accions bàsiques que són responsabilitat de tot propietari d'animal domèstic, com la necessitat de tenir cura de la protecció i higiene de la mascota, censar-lo gratuïtament i identificar-lo amb un xip, dur-lo sempre lligat excepte en zones habilitades, evita el seu accés en espais d'esbarjo infantils o jardins, així com recollir sempre els excrements.
Més notícies que us anem explicant en aquest supermatí d'avui. Per fer-ho, la següent amb en Gerard Tascat. Gerard, bon dia.
Bon dia, Miquel.
El vial que transcorre en paral·lel al dic del recer del port de Sant Feliu de Guíxols ja s'ha asfaltat. La carretera serveix per accedir a la dàrsena esportiva de les instal·lacions i ha costat 42.000 euros.
El vial està adossat al dic i proporciona accés en vehicle fins a la dàrsena esportiva, on hi ha 426 amarradors esportius, i al final s'hi troba la balissa d'estribord de la bocana del port. Aquesta calçada rep molt trànsit de vehicles i s'havia de renovar. L'obra ha comprès un tram de més de 400 metres que s'han pavimentat i pintat.
Les 8 del matí, 17 minuts. De seguida tornem.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de sis delictes. En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
A Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Anna Teixidor, bon dia.
Hola, bon dia.
L'Anna Teixidor és periodista i va publicar ara fa uns mesos un llibre que va publicar juntament amb en Josep Teixidor, un llibre sobre la història de la premsa escrita a Palamós de l'any 1879 fins al 1975. I jo la primera pregunta que et faig és quin diagnòstic, diguem-ne, podríem fer de la premsa palamosina a toro passat i si es pot establir algun diagnòstic del moment actual.
Sí, bé, en definitiva aquest és un treball sobretot des d'un punt de vista d'una mirada històrica, no? Per tant, el que intentem fer és una retrospectiva, intentar entrar a les redaccions dels periòdics que existien a finals del segle XIX, al primer terç del segle XX, i a partir d'aquí doncs, estudiar, analitzar detalladament doncs, què ens expliquen aquests periòdics. No només el contingut, que us podeu imaginar que és com tornar 100 anys enrere i veure doncs, com era el Palamós ciutadà, no? Quines activitats s'hi feien en l'àmbit polític, no? Quines picabaralles hi havia, no només entre els polítics, sinó també entre aquells periòdics que donaven suport a un o un altre candidat. I llavors els paral·lismes amb l'actualitat, doncs, és que potser... hi havia molta més premsa fa uns anys al Baix Empordà que no en l'actualitat, no? Penseu que hem localitzat unes 42 publicacions. No és la població amb més premsa de Catalunya, ni molt més.
42 publicacions...
Molt reeixit.
Dic 42 publicacions només de Palamós.
Només a Palamós.
Ostres, sí. Déu-n'hi-do, són moltes per un poble que, vaja, no sé quanta gent hi vivia l'any 1879 o jo què sé, a principis del segle XX no sé quanta gent hi vivia, però 42 publicacions em sembla una barbaritat.
Sí, bé, pensem que duria tota l'etapa franquista i que allà sí que durant aquest període la dictadura veiem que hi ha, que prolifera molt més la premsa escrita. En aquest cas, a vegades les xifres tampoc són molt indicatives, no? Perquè hi pot haver moltes capçaleres, però que en realitat hi hagi hagut poques que hagin pogut allargar-se amb el temps. Uh-huh. En aquest cas, sí que és interessant a Palamós, sobretot per tres publicacions. Una del segle XIX, que probablement a molts us sonarà, que era el Semanario de Palamós, es va fer entre l'any 1883-85, Marinada, no? La mítica Marinada, entre l'any 14 i el 30, i Proa, no? Que des de l'any 50 per sortir de manera periòdica.
Uh-huh. Escolta, hem dit que tu eres periodista, ets a més ets llicenciada en Humanitats, i per tant aquesta vessant històrica jo crec que, vaja, que segurament aquesta vessant més d'Humanitats teva haurà fet que la part històrica tingui molt més pes. Dèiem fa un moment, hi havia moltes publicacions, tu n'has destacat per bé unes quantes. No preguntaré com ha canviat el periodisme, perquè parlar del periodisme que es feia, doncs no sé, a principis del segle XX respecte al que fa ara, necessitaríem segurament, no sé, una setmana sencera per explicar-ho. Però el que jo et pregunto és, la rellevància que tenia la informació o el periodisme local a principis del segle XX, era la mateixa que la que té ara el periodisme local que es pot fer en l'actualitat? Creus que el paper dels mitjans en la societat o en el condicionament d'una opinió social era el mateix d'ara amb el que es feia abans?
Crec que ha canviat sobretot l'accés a la informació. Penseu que al segle XIX hi havia una taxa molt elevada d'analfabetisme, no? I que per tant no tothom podia llegir un periòdic moltes vegades. A la societat era molt habitual, en els casinos, als orfeons, que el que sabia llegir ho llegia en veu alta perquè tothom pogués escoltar i conèixer notícies no només locals, sinó també aquelles notícies que copiaven d'altres periòdics de Barcelona, que parlaven d'ultramar, d'altres països, anècdotes, històries vistes. Llavors, en aquest sentit, en aquell moment, la premsa escrita sí que tenia una gran funció, no? d'educar, de formar, transformar d'alguna manera la societat. Uh-huh. Actualment què ens passa? Que tenim tanta informació que quedem sobreinformats i ens costa molt destriar el que és verídic del que no ho és. L'accés a través de les xarxes socials ens obliga, no només els periodistes, sinó també el lector, l'espectador de tele o l'oient de ràdio, anar a contrastar tot allò que veu, per exemple, a les xarxes socials, no? Clar. Per tant, com a periodistes sempre hem de tenir dues fonts, com a mínim, o tres, que ens contrastin un fet. Però jo crec que ara, com a Twitter, com a lector d'un diari, també has de fer aquest exercici. No et pots quedar mai, no?, amb el que t'està dient un mitjà de comunicació o una xarxa social.
Ara, quan estaves preparant aquest llibre, digue'm si no has tingut en algun moment la sensació, quan preparant tot això i veient sobretot el ressò que tenien aquests mitjans en aquesta època, no? Dèiem, ostres, generaven opinió i tenien molta rellevància social, digue'm si no has pensat en algun moment, ostres, com m'hauria agradat viure aquesta època com a periodista?
Bé, penso que el periodista del segle XIX, a principis del XX, no estava professionalitzat, era moltes vegades un amateur.
Un cronista, no? Potser escriure. Millor, més que no pas periodista.
Un cronista, sí, era un cronista, no? Uh-huh. A Barcelona, a la transcapital, en el cas de Barcelona, no?, de Catalunya, és als anys 30 quan comencen a aflorar, doncs, realment periodistes que estan fent investigació. Per exemple, recordo en Santís, que va fer aquella sèrie del Transmigerià, no?, dels immigrants que venien de Múrcia. Però en el cas local eren sobretot persones que els agradava escriure, que tenien inquietuds literàries, culturals, a vegades polítiques, algú que volia fer una carrera política, que volia ser candidat a una alcaldia i per tant doncs creava un periòdic, no? Bé, crec que en el fons la motivació segurament és la mateixa, però la professionalització fa doncs que ens hàgim pogut fer un pas més, no?, per explicar la realitat i poder-la contrastar.
Sobre el paper dels mitjans locals, hi ha qui diu que en aquest món que cada vegada s'està globalitzant més, la informació s'anirà polaritzant cap a les informacions d'àmbit molt global, totes aquelles informacions que afecten directament a tot un país o tot un continent o fins i tot a tot el planeta, i per altra banda hi ha qui diu que també adquirirà cada vegada més valor la informació més de proximitat. No sé si coincideixes amb aquest diagnòstic.
Sí, jo crec que la informació de proximitat serà de referent, perquè és la que ens passa més a prop, no? Però fixeu-vos, no és ràdio, és televisió, però telenotícies, comarques, té molta audiència. Llavors, això vol dir que la gent interessa saber el que passa al costat de casa i que s'ha d'apostar per aquest tipus de format. Això no vol dir que no estiguem interessats pel que està passant a nivell mundial, però potser ens dirigim als grans titulars, no? Però llavors, quan volem aprofundir, sí que volem saber què li ha passat en el nostre veí, perquè hi ha hagut un aiguat, no?, i hi ha uns desperfectes materials, i per tant això ens interessa saber-ho, i més perquè ens pot afectar a nosaltres. Uh-huh. I si s'ha de rebre unes indemnitzacions, doncs encara més. Per tant, crec que el periodisme de proximitat no només continuarà sent rellevant, sinó... i sobretot perquè crec que també a nivell local hem de ser molt crítics amb el que fan les administracions, que ens influeix directament en que paguen els nostres impostos, no? Per tant, en aquest sentit, sí que crec rellevant aquest periodisme de proximitat. Penseu que molts consells comarcals, molts municipis estan apostant per tenir ràdios i televisions locals, ja fa anys que ho veiem, però ara, malgrat la gran diversitat de mitjans que hi ha, encara si continua apostant. Sí que hem vist que amb la crisi econòmica que hem passat, doncs hi ha hagut una reducció d'aquests mitjans. No,
home, aquí, després amb la crisi han caigut algunes màscares en algunes institucions sobre el suport i el convenciment real que tenien respecte als mitjans de comunicació, quan ha estat moltes vegades de les primeres coses que han desproveït de recursos. Però vaja, aquesta és una... Això són figues d'un altre paner. Sí. No, jo el que volia preguntar és si es pot dissociar la creació d'un mitjà de comunicació d'una institució pública. És a dir, si estem convençuts que en un àmbit com el local és possible o és factible que es creïn mitjans que siguin crítics amb el poder, diguem-ne, des del mateix poder. Si això és factible des de la perspectiva, des del moment en què encara hi ha, especialment en pobles més petits, la idea aquesta que, no, que l'Ajuntament, que l'alcalde, que la política és la que remena una mica les cireres. No sé què en penses tu d'això.
Sí, crec que hem de trobar fórmules, no? Perquè l'equip de govern que estigui manant en la població no pugui ser determinant amb la veu d'aquell mitjà de comunicació. No? Això ens passa a nivell local i a nivell més general. Llavors, hauríem de trobar una fórmula, no?, perquè no es puguin censurar temes, perquè el propi periodista no s'autocensuri davant de polèmiques que potser no agraden a la gent que ha decidit que treballi. Ja, per tant, estan cobrant d'ells. Uh-huh. Jo crec que aquest és un tema no resolt. Si mirem la BBC, no?, està molt clar fins on arriba els diners públics, però on hi ha la llibertat periodística. I crec que potser els països del sud d'Europa, no?, com l'estat espanyol, la línia política a vegades vol ser massa decisiva als mitjans locals, sí, o públics.
S'intenta una mica controlar el missatge, per bé que a dia d'avui sembla pràcticament impossible, no?, amb l'aportació que hi ha a partir de les xarxes. Escolta, Anna, tornant una mica al llibre, digue'm si mentre anàveu investigant per fer-lo, si t'has trobat alguna anècdota curiosa o alguna història d'aquestes que podies no esperar-te.
Bé, jo soc de l'Alt Empordà i soc de Figueres, i sí que sabia que hi ha hagut un ferrocarril, no?, però no sabia que aquest ferrocarril, no?, que connectava, doncs, el Baix Empordà amb Palafrugell, la Bisbal, Flaçà, va ser tan rellevant, es va materialitzar, no? I em recordo que Templà definia aquest setmanari, el Setmanari de Palamós, com l'òrgan oficial del ferrocarril, perquè el promotor del ferrocarril el que va promocionar que es creés aquesta publicació, i ell mateix era el director. No? I llavors és molt interessant anar seguint les polèmiques a l'entorn del tramvia i com el seu gerent, l'August, no?, intenta anar lidiant amb tots els altres portaveus periodístics d'aquell moment perquè tiri endavant doncs, la construcció del tramvia.
Fixa't, a vegades que pensem, ostres, en matèria de periodisme sembla que, o de comunicació, d'informació, sembla que s'està experimentant certa regressió. Ara que m'expliques això del ferrocarril que unia diferents pobles del Baix Empordà, és que ara pla vivim en una regressió, en un moment en què el transport públic a la nostra comarca és absolutament precari, i ja no parlem del ferrocarril. Déu-n'hi-do. A veure si al final podrem fer nostra la màxima aquella de qualsevol tipus passat fue mejor. Esperem que no.
No, però el projecte del tramvia, no?, que unia Palamós a Flaçà, al final va ser un fracàs i es va quedar en desús perquè en tot el boicotejaven els propietaris que havien hagut de vendre les terres. I llavors això va crear molta competitivitat amb aquests carruatges, no?, que també portaven gent i que veien una competència desfermada en el ferrocarril. Al final va fracassar, però l'intent va ser molt ambiciós.
Doncs mira, ara no tenim ni carruatges per no tenir. Anna Teixidor, periodista i coautora del treball de la història de la premsa escrita a Palamós, centrat en aquest període que va del 1879 fins al 1975, un llibre que recordem que has editat amb en Josep Teixidor. Gràcies per atendre'ns i per posar-nos una mica més al corrent sobre aquest treball.
Moltes gràcies. Adé, bon dia.
Que vagi molt bé, bon dia i sort. Música.
La pista crema, el ritme s'encomana. Comença la febre, no t'hi pots resistir. Les nits de dissabte, Juli Pedrero, l'artífex de la fórmula musical més potent de l'Empordà, agafa els comandaments de Ràdio Capital per pilotar les nits dels caps de setmana amb la millor música del planeta. Sessió Capital, dissabtes d'11 de la nit a 2 de la matinada a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
2:15 i 2 minuts de 9 del matí. Esteu escoltant l'informatiu de referència al Baix Empordà. Esteu escoltant el Supermatí a Ràdio Capital.
Supermatí a Ràdio Capital.
Durant l'estiu, cada divendres hi haurà un concert de jazz a Pla, a la platja de Gran de Platja d'Aro. Els 10 concerts gratuïts que s'hi faran s'emmarquen dins el 21è Festival de Jazz al municipi, que se celebra des de l'any 1988, Gerard.
Els concerts seran a partir de les 11 de la nit i hi haurà 1.500 cadires disponibles, tot i que des de l'organització esperen assolir els 20.000 espectadors d'edicions anteriors. L'edició aquest any començarà el divendres 6 de juliol i acabarà el 31 d'agost. Però abans, el 29 de juny, hi haurà el concert inaugural a la Masia Bas. Enguany el festival aposta per les principals formacions del panorama del jazz català, però també per artistes internacionals, sempre partint de que el jazz també s'apropa als estils musicals que el complementen, com gospel, swing, souls, blues o musicals.
O el soul d'aquest Insurrection que estàvem escoltant per il·lustrar aquesta notícia, i del jazz del soul a un altre estil.
Tan sensata i bella, siempre estuviste cerca. Cuando todo empezó
l'estil d'en Kevin Durant, un nou artista de la Bisbal, del que ens en parla en Manel Magrinyà des de Ràdio Bisbal.
Bon dia, Miquel. Content de sentir-te de nou. Mira, Breve Rayo és el nom de l'àlbum publicat el passat 21 de maig amb el que el cantautor bisbalenc Kevin Ruiz presenta el seu nou projecte musical. El mateix Kevin es defineix com músic vocacional, que sempre ha percebut el llenguatge musical com una oportunitat per descobrir la vida, en aportar-li una visió més espiritual de la realitat. El 2008, i en només 16 anys, Kevin Ruiz, amb la seva primera banda, va treure la primera maqueta, Flea Circus. El 2011, i ja amb la perdió Spencer, veuria a la llum un nou disc titulat Nostre Codi. Ara, amb altres aires, sense l'anterior format experimental, presenta l'àlbum Breve Rayo, que va treure a la llum el passat 21 de maig i que s'ha gravat de manera intermitent al llarg de més d'un any i mig als estudis Cardamono, dels germans Jordi i Emili Bosch.
Gràcies, Manel Magrinyà. I ben trobat també amb tu. Tenim més notícies per explicar-vos. Estem en temps de supermatí, estem en dimarts, estem a 26 de juny. Pedro Ruiz, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Estem en temps de cultura, també. Perquè el proper 4 d'agost arriba la desena edició de la Bienal de Fotografia Xavier Miseracs en el 20è aniversari de la seva mort. Tindrà lloc a Can Bec, Josep Palafrugell, Pedro.
Sí, se celebrarà del 4 d'agost al 14 d'octubre. En conjunt hi haurà 11 exposicions en 6 espais diferents amb autors importants com Henri Cartier-Bresson, Atin Aya, Samuel Aranda, Sandra Balcells, Lorenzo Meloni, Maria Contreras, Joan Albado i la seva visió propera de pagesia, Jaume Ferrer, Josep Esquirol o Miquel de Verer. Tots ells són il·lustratius d'un fotoperiodisme excel·lent. En el marc d'aquesta exposició també hi haurà tallers, xerrades, presentacions i també una obra de teatre sobre la fotografia documental.
I Palamós, que il·lumina el seu patrimoni, l'equip de govern del poble ha aprovat el projecte d'obres per il·luminar l'escultura Palamós Paradís de la Vela d'en Joan Abres.
L'obra dona la benvinguda als vehicles que entren al municipi a través de la carretera C31. Les obres tenen un pressupost d'uns 11.000 euros i pretenen potenciar el patrimoni escultòric del municipi. Fa uns mesos també l'Ajuntament va decidir instal·lar llum al castell de Sant Esteve del Mar de la Fosca i també en el seu entorn.
I la Taverna del Mar de Sagró, que inaugura una terrassa chill-out just davant del mar que obrirà totes les nits d'estiu fins al setembre, Anna.
Es tracta d'una zona destinada a aquells que vulguin prendre alguna cosa, ja siguin clients o no de l'establiment. La terrassa es troba just davant el moll on trenquen les onades amb vistes a la platja de Sant Pol i la badia de Sagró. La zona s'ha remodelat i s'hi han col·locat sofàs on se serviran principalment còctels, vins i caves. El local, regentat per les germanes Entesa, és representatiu de la platja de Sagró. Originalment era un merendero situat al costat de les casetes dels banyistes. L'edifici, creat durant els anys 20, destaca pel seu caràcter modernista i ha estat catalogat com a bé cultural d'interès local. Avui en dia és una marisqueria que compta amb una oferta gastronòmica mediterrània a mans dels xefs Lluís Planes i Gomen Fornell.
Molt fan dels merenderos, com també són fans del tobogán d'aigua de Begur, que torna per la festa major que se celebrarà aquest cap de setmana. Serà el tercer any que s'instal·larà i se situarà a la baixada del carrer 11 de setembre.
Estarà en funcionament el diumenge 2 de juliol d'11 del matí a 2 del migdia. D'altra banda, el dijous s'inaugurarà la festa de la presentació de capgrossos a les 7 de la tarda a la plaça de la Vila. El programa continuarà el divendres a les 11 del matí amb el cant que oferirà la Coral de Begur. També el grup local S15 oferirà una obra de teatre, hi haurà una fira artesanal, una festa holi i audició de sardanes, a més de la ja tradicional puja i baixa de Begur que tindrà lloc el diumenge.
I encara aquest repàs de notícies breus. L'obra guanyadora del cartell de la Festa Major de Platja d'Aro, titulada Colors, és obra de la gironina Cristina Colobret Rigau, que està premiada amb 500 euros.
La Festa Major de Platja d'Aro 2018 presenta nova imatge gràfica, escollida entre una quarantena de propostes presentades pels alumnes de l'Escola Superior d'Art i Disseny d'Olot, a l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro.
Gràcies, Alba. I no deixem de contactar amb l'Alba Lejide. Perquè ens agrada obrir el focus i fer una repassada ràpida també a les notícies més destacades de l'àmbit general. L'exconsellera Meritxell Serret serà la nova delegada del govern a Brussel·les. El govern aprovarà aquest dimarts la primera fase de reobertura de delegacions a l'exterior, Alba.
La delegació de Brussel·les és l'única que ha continuat funcionant amb l'aplicació de l'article 155, que va suposar el desmantellament del govern de Puigdemont. Però sí que es va cessar el representant permanent de l'executiu català a la Unió Europea, Amadeu Altafaj, càrrec que ara assumeix Meritxell Serret. Cal recordar que el Consell Executiu d'avui donarà llum verda a la primera fase de la reobertura de les delegacions a l'exterior de la Generalitat.
I el líder de Podemos, Pablo Iglesias, demana al president Joaquim Torra que la discrepància sobre l'autodeterminació en cap cas impedeixi el diàleg. Iglesias apela als valors republicans com a garantia perquè Catalunya i Espanya segueixin caminant juntes.
Tanto el partido del president Torra como las fuerzas políticas que apoyan al gobierno de Cataluña y también Podemos y Unidos Podemos defendemos el derecho a decidir y la realización de un referéndum. A partir de aquí, lo que yo le he transmitido al presidente es que el diálogo en política implica dialogar con quien no piensa como tú. Nosotros sabemos que el Partido Socialista no está de acuerdo con nosotros en este aspecto y que eso en ningún caso debe impedir el diálogo y la exploración de vías democráticas para gestionar el conflicto en Cataluña.
A la reunió en què s'hi ha afegit la portaveu del govern, Elsa Artadi, i el president del grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem, Xavier Domènech, Iglesias ha defensat fer del diàleg el vehicle per posar fi a l'excepcionalitat i a la judicialització del procés polític.
I s'arriba a un principi d'acord entre sindicats i patronals perquè els sous pugin entre un 2 i un 3% en els propers 3 anys i recomanen al govern espanyol que estableixi un salari mínim de 14.000 euros anuals.
L'entesa s'ha segellat en una reunió que ha tingut lloc a Madrid, on han estat presents els secretaris generals dels dos sindicats, Unai Sordo i Josep Álvarez, així com els representants de la patronal Joan Rosell i Antonio Garamendi. La ministra de Treball, Magdalena Valerio, ha celebrat l'acostament definitiu entre patronal i sindicats, després de mesos de negociació.
5 minuts i seran 3 quarts de 9 del matí. Josep Lluís Vidal, bon dia.
Hola, bon dia.
Com anem?
Doncs molt bé, aquí estem ja en ple estiu i a punt d'entrar a les vacances.
Bueno, ben tornat, que feia dies que no parlàvem, tu i jo.
Sí, sí, m'alegro moltíssim que estiguis un altre cop al peu del canó.
Vinga, sí, sí. Oh, aquí amb tota la son. Ja et diré ara que al peu del canó si estava molt bé dormint una hora més.
Sí, ja saps que no té res a veure una cosa amb l'altra. Tu pots tenir molta son i molta mandra, però això sempre hi serà. No, és una cosa inevitable, però és que fem ràdio d'hora.
Sí, que... sí, 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 vale, vale, tot el que vulguis.
Però jo estava de conya, m'ho llit.
En Josep Lluís Vidal, com cada dimarts, ens porta allò, els highlights de la informació digital, tecnològica i de tot aquest entorn que cada vegada genera més estrès a tothom que, sí, a tothom que treballa com a mínim en aquest entorn, o així se'n desprèn d'una enquesta que diu que el 57% de la gent que treballa a Silicon Valley, que és una mica la meca de la revolució digital, està patint estrès laboral, Josep Lluís.
Sí, sí, sí. La veritat és que la tecnologia, l'oci digital en general, jo crec que està generant estrès a tothom, a treballadors i a usuaris. Sí. Però potser d'això podem parlar un altre dia. En aquest cas, tal com l'apuntava, ara s'ha sabut els resultats d'una enquesta que han fet els promotors d'una aplicació que es diu Blink, que és una aplicació que fan servir els treballadors de les grans empreses tecnològiques de Silicon Valley, d'aquest ecosistema tecnològic, d'empreses tecnològiques dels Estats Units. Mm-hmm. Com bé dius, la meca una mica és Silicon Valley, el paradís, no? El lloc somiat per tots els emprenedors i que es dediquen a posar en marxa una empresa o alguna activitat en el món de la tecnologia. Doncs bé, s'ha sabut que el 57%, déu-n'hi-do, ni més ni menys que el 57%
dels... Sí, molta gent, això.
És molta gent, és més de la meitat dels que treballen en alguna empresa tecnològica de Silicon Valley pateix estrès laboral. El 50% de mitjana, és a dir, que és possible que hi hagi empreses en les que aquest percentatge sigui més elevat, perquè la que menys s'ha registrat era un 40%, que també, déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, sí, sí, sí.
Amb uns nivells d'estrès, el 40% de la teva plantilla estressada, home, doncs no sé jo si realment són les millors condicions, precisament en un camp en el que, sí, sí, molta tecnologia, però la creativitat té un punt importantíssim. Vull dir que...
Clar.
És per pensar-s'ho,
Aquí probablement valdria la pena un dia saber també fins a quin punt aquest estrès de les persones que treballen en l'àmbit digital no es trasllada també als usuaris de l'àmbit digital, això que dèiem al principi, no? Perquè al final ja hi ha casos de persones que tenen síndromes d'estrès, d'angoixa i d'ansietat simplement, per exemple, quan tenen abstinència de dispositius mòbils.
O de no tenir connexió a internet, no? El que se'n diu... De fet, amb l'absència de no tenir el mòbil a prop o localitzable, es diu nomofòbia, si no m'equivoco.
Sí.
Té un nom així una mica estrany. Però sí, 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 hi ha autèntics símptomes que ja s'han descrit a nivell mèdic, no? D'això, de no tenir una connectivitat amb la resta del món, Sí, realment la cosa és seriosa. A més, doncs, les causes que apunten els creadors de l'estudi o els que han fet l'estudi, no? Bé, una mica són, al final sí que són més o menys iguals o molt similars a les de la resta de mortals.
Ja.
Pocs diners, el 41% dels encastats o de les persones que han respost a les preguntes. Una quantitat injusta de feina, un 32%.
I també quantitat injusta? Què vol dir, quantitat injusta?
Sí, jo interpreto això com un repartiment injust de les càrregues de feina entre potser professionals que tenen el mateix rang o rang similar o responsables intermitjos. Jo interpreto d'aquesta manera, o sigui, un repartiment injust o mal dissenyat entre la plantilla de feina.
Ja.
Saps? I després també hores extres excessives, això també amb un percentatge molt similar que l'anterior causa, un 32% també. També afecten altres elements, com per exemple caps que no estan ben preparats, que no tenen la preparació, la formació adequada, la cultura empresarial o fins i tot problemes de comunicació a nivell intern de l'empresa, que això al final doncs acaba repercutint en no veure cap a on va l'empresa, no? O sigui, no trobar un sentit a la feina que fas, a la missió que tu tens en aquella, en aquella companyia. Al final, els mateixos problemes que qualsevol altre treballador de qualsevol altre sector, doncs bé, perquè no ens pensem que aquesta gent són déus, perquè realment no... Bé,
no
són persones de carn i os també, no? Com qualsevol altre. Tot i que apareixin coses com Facebook, no? Per exemple...
De fet, ja tenen pinta de viure bastant apretats.
Sí.
En fi, escolta, només has de mirar alguna persona que visqui a la muntanya i alguna persona que visqui a Silicon Valley, a veure quina fa més bona cara. Segurament una tindrà més quartos que l'altra, més reputació social i més el que vulguis. Però...
Hi ha gent que viu al camp i té uns quartos, també.
Però sí, però tu, com a mi, tu mira-li la cara, en fi.
Sí, està claríssim.
Escolta, va, no deixem de parlar aquestes novetats, aquestes coses que surten de Silicon Valley. S'ha llançat ja l'aplicació d'Instagram TV. No sé si suposo que li podem dir TV, però vaja, no...
Sí,
no...
ni que sigui per les sigles.
Sí, exacte, però suposo que això ens remet... Així és com dir-li en el podcast, dir-li ràdio, no? O la ràdio per internet, dir-li ràdio, no? Quan,
vaja, clar, això és un debat molt ampli, perquè jo tenia un amic que deia que tot el que no fossin ones electromagnètiques no era ràdio.
Clar, la paraula ràdio ve de radiofreqüència, per tant.
Sí, sí, però jo entenc ràdio com una cosa una mica més àmplia, però bé.
Sí, sí, podem estar-hi d'acord, eh? Sí, sí.
I podem estar hores, també, debatent sobre el tema.
Però no, perquè acabarem de matar la gent que ens escolta.
Escolta. Sí, debatir.
Va, dèiem Instagram TV. Va, què és això?
Sí, Instagram TV. Instagram TV no és més que una altra cosa que la competència de YouTube. Així de clar, directament. Uh-huh. Facebook, que és el propietari d'Instagram, doncs ha vist que YouTube, evidentment, ara s'ha donat compte, també van entrar una mica,
sí,
de que YouTube té una tirada important, no ara, sinó de fa anys, no? I que realment tot el recurs del vídeo realment està al darrere de moltíssim tràfic d'internet, no? De fet, YouTube és un dels culpables, entre cometes, de bona part del tràfic mundial d'internet, sí, no? Doncs bé, fins ara Instagram només permetia vídeos de fins a 2 minuts en el seu timeline, no? Mm-hmm. O sigui, en el teu compte d'Instagram tu podies posar un vídeo de fins a 2 minuts. Doncs s'han adonat que YouTube això ja ho té molt, molt, molt superat i que no podia ser. Llavors han llançat una aplicació paral·lela, és a dir, com una espècie... Exactament igual que ha fet YouTube amb YouTube Music, aquest nou servei de streaming per competir amb Spotify.
Sí.
Doncs Instagram ha fet el mateix, però amb els vídeos. Ha llançat IGTV, que no és més que l'aplicació per poder penjar vídeos de més de 2 minuts, entre 2 minuts i una hora de durada.
Entre 2 minuts i una hora, o sigui, val.
Sí. Bueno, de fet, màxim una hora de durada. També s'ha sabut aquests dies que ha superat Instagram els 1.000 milions d'usuaris. Una mica aquesta barrera psicològica dels 1.000 milions d'usuaris a nivell mundial. Ja té el 50%, una mica menys el 50% dels usuaris que té Facebook a nivell mundial.
Déu-n'hi-do.
Doncs bé, a veure quina és la repercussió que té això en les xifres de YouTube o en l'ús de YouTube per part dels coneguts influencers, perquè ara sí que és veritat que YouTube és el portal per excel·lència per treballar en vídeo, tant a nivell amateur com a nivell professional.
Clar, però si tens 1.000 milions d'usuaris degudament registrats i loginats en una aplicació, ostres, automàticament el valor de... o la qualitat, diguem-ne, dels usuaris que tens passa a ser exponencial, perquè al final YouTube,
clar,
tu pots veure vídeos però de manera totalment anònima i per tant YouTube pot fer, pot fer un ús relatiu d'aquesta informació, eh?
Exacte, perquè no cal que et registres. El que sí que és veritat, que aquí també és una doble trampa, això que comentes, perquè quantes persones tenen un compte de Gmail, per exemple, o un compte de Google? Moltíssima gent.
Sí.
Quantes persones no tanquen la sessió en el seu navegador una vegada han obert el correu o han obert qualsevol servei de Google?
Yeah.
També moltíssimes, yeah, no? Vull dir que una gran part dels usuaris de Google fan servir els seus serveis loginats, doncs per aquella comoditat, ja, saps? O sigui, per això. Però sí que és cert. En tot cas, Instagram o estàs loginat o realment no pots veure absolutament res. Clar. Això també sí que és així, no? Bé, veurem a veure si li mossega un tros del pastís. Instagram ja fa un parell d'anys que s'està posicionant molt bé, sobretot en públic molt jove, com a una xarxa social de referència, com una mica... No sé si atrevir-me encara a dir el relleu de Facebook, eh? Però una mica va pel camí, eh?
Ja, bueno, té pinta, no? Facebook sembla que va caient en desús cada vegada més i Instagram, la cosa es va animant.
No sé si en desús, però és, sembla una mica com que Mark Zuckerberg estigui una mica com preparant el relleu, no? Per si ja. El plan A cau, tenir el pla B.
El no? Pla B a punt. Home, no està malament un pla B amb 1 milions d'usuaris.
I creixent.
No està malament. Escolta, i d'una cosa tan digital i tan molona com Instagram TV, anem a una cosa tan analògica, perquè al final, mentre no s'hagi inventat el sistema de teletransport o el sistema de transport de matèria a través de la xarxa, de moment, quan comprem coses a internet, seguirem rebent-les amb un correu ordinari o amb un missatger, de moment, de carn i ossos. I això sembla que Correos, l'empresa aquesta pública estatal, hi està treballant, eh?
Sí, sí, no hi ha res més analògic, a més que Correos.
Sí, o sigui, exacte.
Que l'empresa estatal de Correos, no?
Sí, sí, sí.
Home, la veritat és que sí, és veritat, és una empresa que té, no sé, més de 100 anys d'història, no?, diria jo. Però 100, realment...
100 anys em semblen molt pocs, eh? Ja t'ho dic ara.
Poder més, no?
Jo diria que... Vaja, no en tinc ni idea, eh? Jo estic mirant perquè em fa l'efecte que... Això del correu és tan antic com el napeu.
Año de nacimiento de Correos, va. Com año telefònica,
de
no?
Nacimiento de Correos. Cas un den, ara no ho trobo. Bueno, ja, escolta, vés xerrant. Jo t'ho diré. Mira, fundació. T'ho has dit 100 anys, eh?
Sí.
Mira, es va fundar l'any 1716, xaval. 302 anys té, Correos.
M'he quedat molt curt.
Sí.
Vale, doncs,
tot i que aquella època, com que la gent parlava d'aquesta manera, a lo millor el 1716 reinava Isabel II i a lo millor va dir Fernando, correos hacia la derecha, i d'aquí en Fernando li va costar alguna cosa i va dir venga, va. Quin humor, eh? Hem tornat bé, ho veus o no?
Has començat fort, Miquel.
Sí. Bueno, va, sí, anem al tema, que ja ens estem allargant. Va.
Això d'una cosa tan analògica com Correos no? Doncs la veritat és que és una empresa que innova força, suposo també per tots els recursos que ha tingut en ser una empresa mixta, no?
És el que té ser un monopoli, eh? També, que pots anar
també
innovant amb els calés dels altres. Monopoli públic.
Exacte, doncs bé, el cas és que, com tu bé deies, molt de compres per internet i molt d'això, però al final el cul de... O sigui, el coll d'ampolla on està? Doncs en el moment que ens han d'entregar el paquet, no? Que hem de posar a l'adreça de la feina o deixar-lo al veí o el que sigui. Doncs bé, s'ha parlat molt d'això, s'ha parlat de drons que reparteixin en un lloc determinat a una determinada els paquets. També hi ha algunes empreses que estan estudiant fórmules com, per exemple, deixar paquets en els maletis dels cotxes. No sé com ho farien exactament això, realment. O fins i tot donar la possibilitat de que el repartidor pugui entrar a casa amb una autorització, evidentment, no? I deixar el paquet en un lloc determinat. Doncs Correos precisament ha estat assajant això mateix a Madrid amb un sistema per deixar els paquets en els garatges de determinades llars, no? Una espècie de contracte entre l'empresa...
A l'igual li dono jo la clau del garatge a casa meva a ningú.
Jo ja t'ho dic que no.
Correus.
Jo ja t'ho dic que no, però potser en un futur el que sí que es comencen a construir llars són llars, no? Amb un espai habilitat en el que sigui un, no sé, com un raconet en el que es pugui deixar un paquet sense tenir la possibilitat d'anar més enllà, no?
Tot bé, això, ja ho veus, no? Que tot això ens porta a la perdició, no?
A la perdició?
Sí tot això d'internet acabarà amb nosaltres.
Sí, jo crec que... Saps qual serà el problema?
Quan
internet estigui dominat per la intel·ligència artificial al 100%.
Ja. Bueno, sí, no sé. Vista la intel·ligència humana, potser és la solució, eh? Però...
No sé què dir-te, Miquel, però jo avui he fet una campanya... Tu deus conèixer el sistema AdWords, no? El sistema de publicitat de Google, eh?
Mm-hmm.
Val, doncs a mi se m'han posat els pèls de punta una mica quan he vist la frase amb el que AdWords m'ha dit... La campanya está aprendiendo. Vull dir, jo li he posat una sèrie de paraules clau, vale, per posicionar un, una determinada web, i està aprenent.
Bueno, està bé.
Vull dir que és la manera de dir-ho, eh? Que abans en lloc de dir està aprenent, te diuen
processando sus datos.
Processando datos, sí, exacte, no? Ara diu està aprenent. I bueno, vale, doncs ho pren.
Pues és això. Escolta, gràcies i tornem la setmana que ve a veure si aprenem una mica més.
Vinga, va, que vagi bé.
Una abraçada, Joep Lluís.
Igualment, adéu.
Adéu, adéu, adéu.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
6 minuts i seran les 9 del matí. I aquesta és la suite d'obertura de Romeu i Julieta, de Sergei Prokofiev. Ens serveix per explicar-vos, estem en temps d'agenda cultural ja, ens serveix per explicar-vos que avui dimarts a les 7 de la tarda al Teatre La Gorga de Palamós hi haurà teatre amateur amb la companyia Hotel Xauxa, que representaran precisament això, Romeu i Julieta, Martí.
La directora d'un hotel s'aprofita dels seus empleats i els obliga a treballar en condicions inapropiades per obtenir més beneficis. Els treballadors, aprofitant la imminent inspecció d'una prestigiosa revista hotelera, es confabulen per fer córrer el rumor d'una maledicció que afecta a tothom qui passi alguna nit a l'hotel. Una comèdia plena de malentesos com a treball de final de curs dels alumnes de teatre de l'Espai Jove. Hotel Xauxa, podreu veure a les 7 de la tarda i una hora més tard, Romeu i Julieta. Amor i mort s'entrellacen en una de les tragèdies de Shakespeare més conegudes. Ferocitat i romanticisme, emocions a flor de pell, una lluita entre dues velles rivalitats que s'atrauen per desembocar, inevitablement, en un tràgic final. Alumnes de teatre de l'Espai Jove de l'Ajuntament de Palamós ens presenten una versió de Romeu i Julieta, on dos clans mafiosos rivalitzen per aconseguir el monopoli dels negocis il·legals a la ciutat.
I més activitat a la Biblioteca Octavi Viader i Margarit de Sant Feliu de Guíxols. Déu a Empordà, gran reserva de l'òpera.
Serà càrrec de David Puertas, que parlarà de vi, les varietats de raïm, el grau d'envelliment, el color, i tot relacionat amb diversos fragments d'òperes d'autors com Monteverdi, Donizetti, Puccini o Verdi. Comptarem també amb les explicacions de la sommelier Núria Lucía. L'aforament és limitat i, per tant, cal inscripció prèvia a la Biblioteca Octavi Viader i Margarit.
I demà dimecres 27 de juny a les 9 del matí a Santa Cristina d'Aro, BTT en família a La Font Picant.
A Santa Cristina d'Aro organitzen tot un seguit de sortides guiades que permeten conèixer la gran riquesa natural i el patrimoni del municipi. Aquestes visites de temàtica variada, senderisme, bicicleta, arqueologia, cultura, són gratuïtes i obertes a tothom. La sortida de demà és per descobrir La Font Picant i serà en BTT a les 9 del matí. El recorregut és de 5 quilòmetres amb una durada d'hora i mitja i una dificultat de 2/5.
Totes aquestes activitats i moltes d'altres les podeu trobar recollides i resumides al nostre web.
Troba les principals activitats culturals de la comarca a radiocapital.cat/agenda.
I al mateix temps també, si teniu o organitzeu alguna activitat cultural, lúdica o festiva, podeu publicar-la vosaltres mateixos per tal que aparegui al nostre web i també ens en puguem fer ressò en aquest espai. D'aquí a 3 minuts seran les 9 del matí. Estem a punt de tancar el supermatí d'avui. Un supermatí en el que us hem descobert que a Palamós hi havien més de 42 diaris durant gairebé un segle. Ho hem fet a través d'una entrevista amb l'autora del llibre que n'ha fet aquesta crònica. Us hem explicat també les principals claus de l'àmbit tecnològic amb en Josep Lluís Vidal i us hem explicat, de fet, és el gruix de la nostra feina, l'actualitat del Baix Empordà, que repassem amb en Toni Celles i amb la Sílvia Pedret.
Dos menors detinguts en relació a la denúncia per una presumpta agressió sexual a una jove de 15 anys la nit de Sant Joan a Palamós. Un jove de 15 anys és el presumpte agressor i l'altre, de 14, l'han detingut per presumptament haver encobert els fets.
Els Mossos identifiquen els presumptes autors del robatori d'estelades i senyeres a municipis del Baix Empordà. Una patrulla els va interceptar amb el material robat dins el cotxe. Són dos veïns de Palamós. Els acusen d'un presumpte delicte de furt.
L'exconsellera de Treball Dolors Bassa, empresonada al Calameco, rebrà la medalla del Montgrí 2018, que atorga l'Ajuntament del municipi. L'acte simbòlic de lliurament serà el 24 d'agost, la vigília de Sant Genís, a l'Espai Ter, presidit pel president del Parlament, Roger Torrent.
Asfalten el vial del port de Sant Feliu de Guíxols. La carretera transcorre en paral·lel al dic de recer del port. Serveix per accedir a la dàrsena esportiva de les instal·lacions. L'obra ha costat 42.000 euros.
L'Ajuntament de Palafrugell permet la circulació mixta al carrer Tarongeta. Des de dissabte poden entrar-hi vehicles durant el matí i es tanca a la tarda. Així es facilita l'accés dels vehicles de càrrega i descàrrega del mercat i els comerços, així com els que van a l'aparcament.
Arriba la desena edició de la Biennal de Fotografia Xavier Miseracs. En el marc d'aquesta exposició també hi haurà tallers, xerrades, presentacions i una obra de teatre sobre la fotografia documental.
Gràcies, Toni, gràcies, Sílvia. I abans d'acabar, també temps per la previsió del temps. Amb en Martí, segueix, Martí.
Avui ens espera un dimarts assolellat pràcticament tot el dia. L'excepció pot ser a la tarda, amb alguns núvols sense importància. Les temperatures seran força càlides, entre els 30 i els 17 graus. I els propers dies esperem dies similars i amb augment de temperatura.
Gràcies per fer-nos confiança. Gràcies a tot l'equip que fa possible aquest programa. Tornem demà a les 8. Que vagi molt bé. Bon dimarts.
Supermatí.